Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
En aquesta conversa amb l'arquitecte David Bravo agafem dues de les grans crisis de Barcelona, el problema de l'habitatge i el canvi de model de mobilitat. Bravo té idees poc òbvies per posar-hi remei. Ho analitzem amb els casos de la Fira de Barcelona, a Montjuïc, del carrer Còrsega i el Front Marítim, dels mercats, dels aparcaments soterrats i, al final, tot conflueix en una proposta original per les rondes. Bravo va participar de l'estratègia contra la gentrificació durant el primer mandat d'Ada Colau i ara fa de professor i col·labora al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. David Bravo, tot seguit, a Santa Eulàlia. David Bravo, benvingut a Santa Eulàlia.
Moltes gràcies.
Un plaer tenir-te aquí.
El mateix dic.
Escolta, avui volem parlar de coses molt diferents per acabar confluint en un lloc, a veure si tenim temps de tot. I volíem començar parlant de la Fira de Barcelona. La Fira de Barcelona tenia un lloguer de 100 anys, que em sembla que era a 25 cèntims l'any, ho dic bé?
No, em sap greu.
Explica, no, corregeix-me.
Molt bé. La Fira de Barcelona són uns terrenys municipals que pertanyen a l'Ajuntament de Barcelona. Els va adquirir als anys 20 un alcalde emblemàtic de la ciutat que es deia Pic i Poc, que deia unes frases molt divertides perquè sempre s'equivocava quan parlava, i va comprar uns terrenys rurals als afores de la ciutat per fer la segona exposició universal de la ciutat, que aquesta no era universal, era internacional, era un grau menys. En lloc de fer-ho en els terrenys on ja s'havia fet la primera, que ja estaven ocupats pel parc de la ciutat i ja s'havien transformat, va decidir fer-ho als afores. Val? Això és important. Mm-hmm. Als afores.
Estem parlant de la del 29, de la, sí, 1929.
Exacte. En aquell moment, l'Ajuntament va adquirir uns terrenys rurals, els va requalificar com a urbanitzables i va fer tot el que ara veiem, aquestes instal·lacions, el Palau Nacional, el Teatre Grec, no? Tots aquests edificis, les dues torres venecianes, tot això, molts pavellons per acollir aquesta exposició internacional. Des de llavors, els barcelonins han passat moltes dècades que cada cop que anaven a un estanc a comprar un segell havien de comprar dos per poder pagar el deute, perquè va anar molt malament l'operació. El 29 va coincidir amb el crash econòmic, no? I a mitja fira van haver de marxar tots. Llavors, durant quan, per exemple, els funcionaris municipals als anys 80, quan estaven organitzant els Jocs Olímpics, se'n van donar compte que encara estaven pagant el deute de la fira del 29. I des de llavors, doncs, l'Ajuntament ha anat renovant aquesta concessió, aquest lloguer a Fira de Barcelona, d'aquests terrenys municipals. La última vegada va ser l'alcalde Trias, que l'any 2014 va decidir allargar-lo fins al 2025, 11 anys. I en lloc d'esperar-se fins al 2025, l'alcaldessa Colau va decidir signar un protocol amb Fira de Barcelona el 2019.
Mm-hmm. Al final del seu primer mandat, és això.
Això és el final del seu primer mandat, exactament. I aquesta concessió es va allargar. No és molt transparent l'operació. Jo he tingut el document a les mans. No sé quantes transformacions ha tingut després. Es va signar un protocol que es va anunciar en públic amb el president de la Generalitat, amb l'alcaldessa, amb el Pau Relat, el president de la Fira, que anunciava que es deia una fira, dos recintes. I ho allargaven fins a l'any 2050, 25 anys.
I llavors tu dius que això és un problema perquè si en lloc d'haver-ho endarrerit o avançat fins al 2019 ens haguéssim esperat el 25, teníem 6 anys més per repensar què fèiem amb aquest espai.
Exacte.
Entenc que vols dir això.
Sí, per mi el plantejament de partida, jo en aquell moment m'encarregava com a assessor de l'alcaldessa de l'estratègia contra la gentrificació i la meva aposta era que, com que Barcelona és una ciutat molt compacta i molt consolidada, on suposadament hi ha poc espai disponible per fer habitatge públic que sigui cèntric, perquè el perifèric no serveix per combatre la gentrificació, doncs ja que havíem construït amb diners de l'Ajuntament de Barcelona la Fira de l'Hospitalet, que és un dels recintes firals més grans d'Europa, potser aquesta fira obsoleta, antiga, que té edificis molt vells, es podia utilitzar per altres coses.
Mm-hmm. I per què no es va fer? Quins interessos van convergir per evitar-ho?
Bueno, els motius són bastant foscos, es va fer l'operació amb molt poca transparència, però un dels motius, segons la meva experiència personal, és que l'any 2018 l'alcaldessa va patir un assetjament mediàtic molt, molt, molt fort, molt agressiu, quan es va declarar una vaga dels sindicats de transports metropolitans de Barcelona durant el Mobile World Congress. Mm-hmm. I van començar a atacar-la des de molts mitjans, dient que era incapaç de gestionar la ciutat, que no sabia fer que Barcelona funcionés, que el Mobile és molt important per la ciutat, etc. L'any 2019, en canvi, es va tornar a convocar la mateixa vaga durant el Mobile. Es va fer la vaga, però cap diari va dir res contra l'alcaldessa. I l'única diferència és que prèviament havia signat aquest protocol.
I havia cedit amb el lloguer de la...
Exacte.
I aleshores, a tu què t'hagués agradat que passés amb aquest lloguer? Què hauríem... Si no hi hagués hagut aquestes pressions, amb què s'hauria hagut de reconvertir això?
Doncs la meva tesi... Bueno, a part d'allargar la concessió del 2025 al 2050, també es va aprovar una provisió econòmica de 400 milions d'euros, que és el doble del pressupost anual en polítiques d'habitatge de l'Ajuntament, per arreglar els pavellons, no?, actuals i... arreglar el recinte. A mi, la meva tesi és que amb els problemes que té actualment Barcelona, els usos que té aquest recinte van en contra de l'interès general. Per exemple, què s'hi fa? S'hi fa el saló de l'automòbil o el saló Vive la Moto. En una ciutat que té un dia sense cotxes, es fan 10 dies de saló de l'automòbil i es venen cotxes d'ocasió en un carrer, que és l'Avinguda Maria Cristina, que és un carrer públic, es tanca perquè les motos facin cavallets o per ensenyar, per vendre cotxes o...
Contra la tendència general de l'urbanisme del moment, diguem.
Exactament, amb instal·lacions municipals. Què més s'hi fa? S'hi fa el Saló B-Travel, que és un dels més importants del món, de turisme massiu, on venen operadors de tot el món a vendre els seus paquets, no? Què més s'hi fa? S'hi fa el Barcelona Meeting Point, que és un dels principals congressos de la immobiliària, on venen directius de Blackstone a fer conferències, mentre el sindicat de llogaters amb prou feines té llocs per reunir-se per fer assemblees, els estem cedint a un preu baratíssim en aquests directius immobiliaris, aquests edificis municipals, perquè facin tot això, no? O, sobretot, què més s'hi fa? Doncs el Mobile World Congress, en plena disrupció digital, quan la Unió Europea està intentant regular el poder de la intel·ligència artificial, no? Avui sentia que, per exemple, estan intentant prohibir que les empreses puguin mesurar l'estat d'ànim dels seus treballadors a través de la intel·ligència artificial, doncs tenim un congrés del mòbil, que en veritat ja no va de mòbil, sinó que va d'intel·ligència artificial, i ho fem en aquestes instal·lacions municipals, no? Em sembla una gran contradicció. Però més enllà dels usos, en realitat tota aquesta economia dels congressos i dels grans esdeveniments, digue-li Mobile World Congress, digue-li Primavera Sound, digue-li tants altres, Copa Amèrica, no?
Sí, sí, la ciutat dels grans esdeveniments, això.
Exacte. En realitat, per mi, el que no és una aposta per la economia productiva, pel coneixement, sinó que és més aviat una aposta que precaritza molt la ciutat, no? És conegut, per exemple, que el Mobile World Congress paga les hosteses en funció de la seva alçada, si mesures 1,70 m cobres més que si mesures 1,60 m, o que han de portar prostitutes de tot Espanya per servir als congressistes, no? El precariat barceloní els hi fa de cambrers, els hi posa tapes, copes i fins i tot van de putes, no? Aquest és el model econòmic que hi ha darrere de tot això. Però més enllà d'això, encara que ens creguéssim que és interessant tenir congressos a Barcelona, tenim ja a l'Hospitalet un recinte firal faraònic, enorme.
Que va ser l'ampliació d'aquesta fira.
Sí. I tenim al Fòrum també un edifici que es diu CCCIB, Centre Internacional de Conferències de Barcelona o alguna cosa així, que té 75.000 metres quadrats, que també és municipal i on s'hi fan congressos. Vull dir, instal·lacions congressuals en tenim moltíssimes.
Llavors vols dir que una part important del recinte de la Fira de Montjuïc s'hauria d'haver destinat a altres usos en el moment en què es renegociava tot plegat.
Exacte. Per mi el més important és la paraula recinte. O sigui, no té sentit que amb un sol tan cèntric, tocant a Sant Antoni, tocant al Poble Sec, sí, tocant a Hostafrancs, que són barris molt gentrificats, amb molta manca d'habitatge públic, hi hagi una muralla que es pugui tancar en si mateixa, perquè uns congressistes puguin passejar tranquil·lament sense barrejar-se amb els veïns. I, per exemple, la Font de la Guatlla, que és el barri que hi ha a la dreta de l'Avinguda Maria Cristina, no pot arribar al Poble Sec, no? Hi ha com un tap allà. Per mi això s'hauria d'obrir, i de la mateixa manera que l'alcalde Piqui Poc als anys 20 va portar l'exposició universal als afores, doncs ara aquests usos s'haurien de fer als afores, si és que s'han de fer, I no sé per què s'han de fer amb sol públic. Tots aquests operadors tan importants es podrien pagar preus privats, però bé, aquest espai tan important, tan cèntric i públic, es podria destinar a fer-hi un barri nou, mediterrani, amb la gramàtica de la ciutat europea i mediterrània, amb finques petites, entre mitgeres, amb petits comerços, però hi cabrien milers d'habitatges públics, que és la real emergència que té.
Que Barcelona en va molt escassa.
Exacte. Barcelona és la ciutat europea que rep més congressistes cada any, competint molt amb Viena i amb París, però el problema és que va igual de ràpid que elles, però sense cinturó de seguretat i sense airbag.
Això ja no hi ha volta enrere amb l'activació de l'habitatge, amb l'aixecament de tot un barri en aquesta part del recinte de la Fira de Montjuïc? Ja no hi som a temps, després de la negociació d'aquest últim contracte de lloguer?
No ho sé. A partir del moment en què es va assignar això, va aparèixer una plataforma que es deia la Fira Eurovida, de la qual jo formava part, que va estar intentant obrir aquest debat, però la veritat és que va tenir molt poc seguiment mediàtic i se'n va fer poc ressò la premsa. I l'Ajuntament va organitzar un procés participatiu, suposadament participatiu, on començaven parlant els de la Fira, dient lo important que era la Fira per la ciutat, per exemple, no? I no, per mi no hi ha hagut realment un debat profund i obert, amb calma, transparent, que teníem temps per fer-lo fins al 2025. S'ha donat ja per dat i beneït aquest projecte. No sé què passarà en el futur, no tinc una bola de vidre. Crec que és possible que aquest model dels congressos sigui cada cop més inviable des del punt de vista material, energètic, no? Cada cop serà més car desplaçar-se, reunir-se físicament, i les eines digitals tindran més capacitat de substituir aquestes trobades físiques. És sorprenent, per exemple, que el Mobile World Congress hagi de fer físicament, no? En lloc de poder-se demostrar les eines que
sí,
venen.
De fer-se de manera descentralitzada.
Exacte. I no sé
què. I llavors, per centrar-nos en la qüestió de l'habitatge, perquè deies, aquí es podrien haver fet milers d'habitatges públics, que és una cosa que Barcelona necessita com l'aigua. Què més ha de fer Barcelona? Què més pot fer? Quins altres mecanismes pot trobar per recuperar habitatge públic? Perquè en tenim un percentatge molt baix. N'hem de recuperar del lloguer turístic? N'hem de construir? N'hem de fer?
Bueno, sí, és una estratègia complexa, no hi ha una sola bala de plata, no? És un còctel de mesures molt diverses. Per una banda, s'ha de regular el mercat immobiliari, no? Igual que regula qualsevol altre sector. Si tu vas a un bar o a un restaurant i et posen una maionesa amb salmonella, se'ls hi cau el pèl, no?, els que han fet això. Però, en canvi, hi ha molta gent vivint en infrahabitatges en condicions superprecàries des del punt de vista i merament de salut pública, no? I això, doncs, està menys perseguit, no? Llavors, segur que s'ha de regular el mercat immobiliari, s'ha de fer que els propietaris es corresponsabilitzin amb la necessitat de crear habitatge assequible, com ho fan tantes altres ciutats, per exemple, Manhattan, Nova York. Hi ha el rent control i s'obliga, es negocia i s'obliga els propietaris a generar aquest parc d'habitatge assequible. No? No ens estem comparant amb Corea del Nord i amb Cuba, eh? És en el nostre entorn, a tota Europa, sí, hi ha aquests mecanismes. Després també s'ha de fer, evidentment, l'aposta pública. En lloc de fer tantes infraestructures pel vehicle privat, per exemple, la ronda, les autopistes, els aparcaments, el que hauríem de fer és destinar diners públics a tenir un bon parc d'habitatge públic i que sobretot estigui ben distribuït, no cometre l'error de París i que estigui perifèric, no? Que estigui en posicions centrals com la Fira.
Perquè hi hagi barreja, diguem-ne, hi hagi barreja de gent, hi hagi barreja d'usos, hi hagi, no?
Exacte, sí. L'habitatge és una eina primordial per aconseguir dos grans objectius de la ciutat, que un és la mixtura social, no? Que no hi hagi guetos de rics i guetos de pobres, sinó que la gent estigui barrejada, i per promoure també la mixtura funcional. O sigui, no pot ser ja que hi hagi només un barri de només universitats, com la zona universitària, no? O un barri de només museus. Les diferents funcions han d'estar més barrejades, i l'habitatge és una eina perfecta per aconseguir aquesta ciutat compacta i mixta que necessitem pel futur.
A la Fira de Montjuïc no s'aixecarà un barri, de moment, almenys, però sí que hi ha altres punts de Barcelona, com la Marina del Prat Vermell o el Besòs, que sí que una part del Besòs, almenys, que on sí que s'estan projectant la construcció de molts habitatges. Hi ha també qui demana que totes aquestes oficines buides del Poble Nou es redirigeixin a ús de es recuperin com a forma d'habitatge social. Això ho segueixes? Hi estàs d'acord? Quina valoració en fas?
Permet-me un moment que m'aturi, no és per corregir-te, però simplement dir-te que a mi no m'agrada l'expressió habitatge social. De la mateixa manera que no diem sanitat social, sinó que diem sanitat pública, o educació pública, o transport pública, perquè no és només per la base de la piràmide social, sinó que és per tothom, l'habitatge públic és el mateix. A Viena tenen un 60% d'habitatge públic, i fins i tot la gent de classe mitjana o per sobre viuen en aquesta mena d'habitatges, no? Si diem habitatge social, sembla que sigui com estigmatitzador i que només anem a rescatar els més necessitats. En canvi, és una necessitat per la majoria de la població.
Mm-hmm. Sí, potser tenim una idea de qui necessita habitatge o de qui s'ho està passant malament amb l'habitatge, com si fossin capes molt vulnerables de la població, però cada vegada més gent viu de lloguer, no,
és
i cada vegada...
massiu.
És una cosa, de fet, passa també quan en parlem, quan diem l'habitatge com un problema dels joves, no? Que hi ha moltes famílies que també tenen el mateix problema. Mm-hmm. Doncs dèiem, en aquests barris, la Marina del Prat Vermell i la zona del Besòs, com segueixes el procés? Què et sembla que ja està passant?
El segueixo amb molta tristesa, perquè és una cosa que passa arreu d'Europa. Si anem a visitar qualsevol ciutat europea, sempre ens atrau més, com a turistes, com a visitants, la ciutat prèvia al segle XX, la ciutat del segle XIX, l'Eixample, Ciutat Vella, Gràcia, Poble Sec, no? Aquesta ciutat que està feta amb una gramàtica característica, molt pròpia d'Europa i del Mediterrani, també, que és la ciutat entre mitgeres, a dir, que fa... En català no hi ha una paraula, s'ha de dir illa de cases, m'agradaria que ja existís Mansana, no? Que són edificis que es toquen entre ells i defineixen carrers més o menys estrets, placetes d'escala humana, no? Espai públic escàs però intens.
I que poden tenir un interior, no? Moltes vegades.
Exacte, per exemple. I en canvi, des del segle XX, l'urbanisme modern ha desaprès a fer ciutats. I només cal anar a qualsevol perifèria europea per comprovar, no? que els nous trossos de ciutat que hem estat fent, ja sigui a la Marina del Prat Vermell o ja sigui a Diagonal Mar, estan fets d'edificis exempts molt alts, que no tenen, que tenen una mala relació amb el carrer és més inhòspit, des de la perspectiva de gènere és més insegur, és més fàcil ocupar-lo amb cotxes que no pas amb vianants i amb
perifèrics. Perquè a l'estar separats dels edificis és tot més ample i llavors ja l'espai està més disseminat.
Sí, sí, és el monstre modern, i per mi hauríem de tornar a una gramàtica, no és una opció nostàlgica, sinó que és molt més interessant en termes de justícia social i ambiental. És molt més habitable aquesta ciutat, habitable amb H, no amb E, aquesta ciutat entre mitgeres, aquests barris que ja tenim, la vida veïnal i del petit comerç i dels vianants és més fàcil, i no només per la vida, sinó que fins i tot des del punt de vista turístic o des del punt de vista immobiliari també són els barris més interessants, on els preus són més alts i on hi ha més gent que ve a visitar-los, no? I per mi és una comprovació de que ens estem equivocant en la forma de fer ciutat en els nous... Hauria d'haver-hi una revisió en aquest sentit.
Fem un salt temàtic, després potser sobta una mica, però després els oients veuran que ho reconduirem. Mai més ben dit. En aquest podcast hem parlat moltes vegades de la necessitat de retirar el vehicle privat de la ciutat, de retirar particularment el cotxe. Hem parlat moltes vegades de les raons, dels arguments, però m'agradaria parlar de quina manera podem fer-ho, de quina manera esglaonada, amb quina progressió. No sé què tens a dir amb això.
Bé, abans que res, a mi més que parlar de la necessitat de retirar-lo o de prohibir-lo o de fer-li la vida impossible, jo ho plantejo diferent. Jo crec que el que s'ha de fer és preparar-nos per la seva caiguda, perquè caurà pel seu propi pes. És inviable.
Creus que és inevitable, això?
No, el cotxe és inviable. El fordisme, aquest invent del Henry Ford, que va aconseguir que les 80 persones que ocupen un autobús baixessin de l'autobús per circular amb el seu propi autobús, des del punt de vista energètic, d'espai, de cost, de despesa per les arques públiques, de contaminació, de salut pública, d'escalfament global, és inviable. Deixarà de passar.
Quan, això?
Això no ho sé, no, tampoc tinc una bola de vidre, segueixo a veus diferents que discrepen en el quan, però...
Però creus que el procés és sí, el tenim al davant.
Sí, sí, fins i tot hi ha directius de Mercedes que et diuen que això de que tothom es pugui comprar un Opel no seguirà passant i que el cotxe tornarà a ser un vehicle
doncs,
de luxe.
Doncs invertint l'ordre, de quina manera ens hem de preparar?
Clar, aquesta és la pregunta perquè aquesta caiguda pot ser molt dolorosa. Hi ha molta gent que, malauradament, per culpa d'aquest urbanisme que hem estat practicant durant el segle XX, viu en llocs on depèn del cotxe. Viu en llocs on és molt difícil ser vianant, o moure's en bicicleta, o dotar-se d'infraestructures de transport públic de qualitat perquè no hi ha prou densitat de població. Aquesta gent patirà molt. Aquests llocs s'hauran d'abandonar. I haurem de trobar-li un lloc a aquesta gent en barris més compactes, mediterranis, europeus, com aquests que reclamava, on sí que és més fàcil. És l'estratègia de viure uns sobre els altres, tampoc amb molta alçada, d'unes 4 o 5 plantes, 6 plantes, i entre mitgeres. Viure més junts, no?, i compartint més espais, no cadascú vivint a la seva caseta amb jardí aïllat dels altres.
Mm-hmm. O sigui, Barcelona ha de créixer cap amunt.
No crec que hagi de créixer cap amunt. En alguns llocs sí, per exemple, el Poblenou està ple de càries, la dentadura urbana, que es poden empastar i es pot semblar més a l'Eixample Central, no estaria malament, no? També hi ha molts espais disponibles, com per exemple la Fira de Montjuïc, la zona universitària, on li aniria molt bé injectar habitatge per tenir més mixtura d'usos, no? Que no hi hagi zones on per la nit no hi passa res, com la zona universitària, perquè no hi viu ningú, no? Mm-hmm. Això és dolent i es pot solucionar. O també, per exemple, el port vell, hi ha molts espais excessivament oberts, que són inhòspits, insegurs, de molt costós manteniment, i que estaria millor compactar-los amb injeccions d'habitatge perquè hi hagi gent que es preocupa del carrer, perquè hi hagi llum, perquè hi hagi comerços, no? Perquè hi passin coses.
O sigui, quan la gent diu Barcelona és una de les capitals més denses, l'Hospitalet és la ciutat més densa d'Europa, no cal que ens densifiquem més, no hi estàs a favor, creus que ens hem de densificar més?
Això és una gran pregunta, perquè hi ha una diferència entre densitat i compacitat. L'urbanisme modern aconsegueix la densitat vol dir població partit per superfície. Quanta gent viu en cada hectàrea, d'acord? Mm. I això ho pots aconseguir de dues formes. L'urbanisme modern ho va aconseguir fent grans torres molt altes, que alliberen molt espai al seu voltant, que és aquest espai inhòspit, insegur, difícil de mantenir, a base de molta altura, no? En canvi, l'urbanisme mediterrani, europeu, tradicional, el que fa és ho fa a través de la compacitat. No tantes plantes d'alçada, però menys espai públic. Carrers més estrets, places d'escala humana, no aquests descampats desoladors, no?
Ciutats més compactes, sí. De compacitat, no?
Per exemple, jo perquè s'entengui bé, que a vegades potser els arquitectes ens podem posar una mica abstractes, no? Jo m'imagino, en lloc de Diagonal Mar, tu imagina't la Vila de Gràcia, on hi ha el carrer Còrsega, allà està el Front Marítim. Aquesta per mi seria una forma meravellosa d'entregar Barcelona al mar, no? El Front Marítim de Barcelona, des del punt de vista de la tradició urbana mediterrània, és bastant lamentable. Hi ha la part de la Barceloneta, on no hi ha distància entre els habitatges i el mar, no? O a Badalona també tenim algun exemple interessant, però la resta sembla més una ciutat de Miami o de Dubai que no pas del Mediterrani, no?
Llavors veníem d'aquí perquè era la resposta a com ens hem de preparar pel col·lapse del cotxe. Però la mobilitat, no, molt interessant, però la mobilitat igualment continuarà sent una necessitat. Ens haurem de continuar desplaçant. Llavors això ho farem amb transport públic, entenc, que és que ha de ser la gran aposta.
A veure, si responem a aquesta pregunta per optimitzar la mobilitat, t'haig de dir que el cotxe és la forma més ineficient de moure'ns. En termes econòmics, ens costen molts diners públics que alguna gent, no tots, es puguin moure en vehicles privats, perquè no és només el seu trasto, el seu vehicle, és tota la infraestructura que necessita per fer-ho.
Clar, per això et demanava si la substitució del transport públic, perquè això entenc, per exemple, el batlle Jaume Collboni parlava del cotxe elèctric com una solució, entenc que el cotxe elèctric, si aquest és el problema, li correspon el mateix, té el mateix, no? Li passa el mateix.
El cotxe elèctric és una quimera, és un gir gatopardista, no? Que tot, els mateixos que ens han dut aquest problema, Volkswagen i els altres, ara ens proposen que tot canviï perquè tot segueixi igual. El cotxe elèctric segueix tenint tants o més problemes com el de combustió i no és cap solució, no? El que volia fer és respondre a la teva pregunta des de dos punts de vista. Un és, primer, desfer-nos de la idea de que la mobilitat amb cotxe és més viable i més eficient que amb transport públic o d'altres formes. I després, més enllà d'aquest discurs de defensar la mobilitat compartida, és a dir, el transport públic, o la mobilitat activa, és a dir, el caminar o pedalar en lloc del motor, no? Això és molt obvi, ja s'està dient molt a tot arreu. També entendre que la primera infraestructura de mobilitat justa i sostenible no té rodes. És l'habitatge públic, assequible, situat en barris cèntrics, caminables, servits amb equipaments, amb infraestructures de transport públic. Per exemple, és un escàndol que el metro de Fontana, que com sabeu és un edifici d'una sola planta, tingui dues mitgeres horribles al seu costat. Allà hi caben, ho tenim dibuixat, hi caben 20 habitatges públics en un barri altament gentrificat sobre una infraestructura de transport públic. Això és el que permet que la gent es pugui permetre el luxe de viure com a vianants o com a usuaris del transport públic. Perquè si de sobte prohibim el cotxe, però acceptem l'herència del cotxe que ha sigut aquest urbanisme dispers, segregat, perifèric, hi ha molta gent que ho passarà molt malament. I hi haurà una lluita per veure qui ocupa aquestes posicions cèntriques, caminables i servides per transport públic.
Hi ha un espai de la ciutat que tu moltes vegades has explicat que precisament és on convergeixen els dos grans temes que hem parlat, que és la necessitat de més habitatge públic i la necessitat d'una transformació amb la manera com ens movem per la ciutat, que són les rondes. No sé si pots explicar, abans d'explicar la teva proposta, no sé si pots explicar el problema territorial i el problema econòmic que representen les rondes, o sigui, diagnosticar d'on ve tot.
Sí, és molt senzill. La reforma olímpica, aquesta reforma que ens va regalar l'obertura de Barcelona cap al mar, la partida més cara de tota l'operació olímpica va ser la construcció de les rondes, una autopista maratoniana de 42 quilòmetres de llarg, que suposa una despesa ingent de diners públics per expropiar sòl i construir uns murs de contenció de formigó, tot aquest sobreesforç fet només perquè hi circulin cotxes, no transport públic, no habitatge públic, només vehicles privats. Val? Això es va fer amb una lògica molt, molt del segle XX, que és ampliem les infraestructures del cotxe per combatre la congestió, per buidar l'eixample d'embussos
i de cotxes aturats,
els hi fem una... Això hi havia un urbanista, el Lewis Mumford, que deia que combatre la congestió ampliant autopistes és com combatre l'obesitat afluixant-se el cinturó. No porta enlloc. El que fas és un efecte crida, que la gent, hi ha més gent que es mogui amb cotxe perquè hi ha més facilitats, que no pas els diners que t'has gastat amb aquesta autopista te'ls hagués pogut gastar en millorar el transport públic i hi hauria més gent movent-se amb transport públic, no? Per tant, va suposar construir una barrera entre la ciutat i els seus quatre fronts naturals, el Mediterrani, el Besòs, els Horts del Llobregat, els boscos de Collserola. Empitjora molt aquesta relació i genera tota una rasa, una zona que hi ha excessiu espai públic perquè el cotxe se'l menja, l'absorbeix, no? I és sòl públic que està allà disponible i que hauria de tenir altres usos. Primer de tot, substituir els cotxes per un metro circumvalar, que ja està construït, només falta posar-hi les vies.
Vols dir que els túnels ja fan de preparació física per aquest metro?
Clar, l'espai ja hi és, no? Ja s'ha fet la rasa.
Això és prou ample? O sigui, sempre s'havia dit que les rondes eren estretes, no?
Sí.
Seria prou ample per aquesta infraestructura?
De fet, és massa ample. Li hauríem de treure els dos carrils centrals i hauríem de pensar què fem amb els altres dos. Ens sobra espai. Això és també és una reflexió que la gent potser no es fa prou sovint. O sigui, un metro o una autopista com la ronda són dues infraestructures que són capaces de portar el mateix nombre de gent, fins i tot més al metro, però l'espai que ocupen, tu compares un rodalia, una via de rodalies amb una autopista, no? L'autopista és molt més ample, depreda molt més territori, consumeix molt més formigó, no? És molt més costosa no només de construir, sinó de mantenir. Tenim unes rodalies molt mal mantingudes i unes autopistes que circulen en paral·lel, no? Molts cops, vull dir...
I com a substitutiu, diguem-ne. Molta gent que no vol agafar el tren i que ho faci perquè no té més remei perquè el tren no li dona la garantia de poder-se desplaçar.
Com a substitutiu, però tenim molt en compte que el vehicle privat no existeix perquè tots els cotxes estan altament subvencionats amb diners públics. És transport públic en termes econòmics. Val? Llavors, hauríem de ser més sensats a l'hora de invertir els diners públics en infraestructures molt més eficients des del punt de vista energètic, molt més justes, molt més delicades ambientalment, no? Respectuoses...
Llavors deies, una de les primeres solucions seria convertir això en un metro circumval·lar, l'altra seria...
I l'altra seria aprofitar tot aquest sòl, que és públic i que té unes posicions excepcionals, primera façana de mar, abocant-nos... Com s'aboca Barcelona? El Parc Fluvial del Besòs, que és un parc meravellós. Mm. Santa Coloma i Sant Adrià s'hi aboquen amb finestres i balcons. Barcelona s'hi aboca amb una autopista, que la fa molt difícil de traspassar, no? Llavors, sobre aquest sòl s'hi podria construir habitatge, i habitatge públic moltíssim, i que haurien més de 100.000 habitatges, que és el que necessitaríem per arribar en aquest 15% d'habitatge assequible que té de mitjana les ciutats europees. Mm-hmm. Barcelona té 10 vegades menys, a l'1,5%, no? I allà s'hi podríem fer, sempre amb aquesta gramàtica dels nostres barris, del Poble Sec, de Gràcia, no? de la Barceloneta, de finques estretes entre mitgeres, doncs es podria, hi ha moltíssim espai disponible per fer-ho, no?
O sigui, idealment, segons tu, s'haurien de fer dues obres paral·leles, que seria aquest metro pel túnel de la Ronda on ara circulen els cotxes, i a sobre cobrir-ho tot i construir-hi habitatge.
Sí, i a sobre això seria gratis.
Això t'anava a preguntar, perquè quan deus explicar això, que és molt llaminer, segur que la majoria de la gent deu contestar, això és caríssim.
Sí. Primer de tot, està molt bé que ens preguntem això qui ho paga, no?, i com ho paguem, però per què no ens ho preguntem quan ens diuen que construïm la Ronda o que construïm un aparcament de 500 places d'aparcament municipal sota el Mercat de Sant Antoni al voltant d'una superilla que en veritat no és treure els cotxes sinó amagar-los, que no és el mateix, no? O sigui, ens gastem molts diners amb el cotxe. Quan parlem de gastar-nos els en habitatge, diu, oi, on surten els diners, no? Doncs potser poden sortir del cotxe, no? Però a més, ja em deia que l'operació pot sortir gratis per l'Ajuntament, per les arques públiques, perquè què passa? Que a Barcelona el sòl, el preu del sòl repercuteix un 60% en el preu final de l'habitatge. És a dir, quan tu pagues el lloguer, el 60% del que pagues està anant a pagar el sòl. Mm-hmm. És el valor del sòl. Llavors, com que aquest sòl és públic, es podria parcel·lar en finques estretes, entre mitgeres, i regalar-lo, ja directament construir-lo com a habitatge públic, de titularitat pública, i un altre, regalar-lo a petites empreses, petits operadors... no el Florentino Pérez i a l'Escoplovitz, sinó el gran petit de l'economia i també a moltes cooperatives. I a canvi de cedir-los aquest sòl tan cèntric i sense cost, se'ls podria demanar que la meitat dels habitatges que facin passin a ser públics. I ens tindríem mixtura social dintre de la mateixa finca, a la mateixa escala, que és el que havíem tingut sempre abans del cotxe.
I de l'ascensor. De classes socials diferents. Clar, convivint allà.
A la mateixa finca. Sí, sí. I seria una manera de fer-ho gratis. Amb el temps, no cal fer-ho a cop de gran esdeveniment, no? Com es fa tota la zona de Diagonal Mar i el Fòrum, pam, no? O tota la zona de la Vila Olímpica, sinó com es fa a l'Eixample. L'Eixample mai estarà acabat. Es dibuixen unes línies i es deixa que el privat, respectant les normes, les vagi omplint.
No sé quants polítics deus haver explicat això i amb quina cara t'han mirat.
Mira, l'alcaldessa... I la regidora d'Urbanisme, la tenint d'alcalde d'Urbanisme, s'han rigut molt d'aquesta idea, amb sopars així, amb converses i tal, se'n reien directament, em treien elles a vegades el tema per riure, i la veritat és que al cap del primer mandat, quan jo ja no estava a l'Ajuntament, vaig sentir que les eleccions...
Ho proposaven.
Sí, sí, sí. I em va sorprendre.
Això ja passa amb les bones idees, que després, al cap d'un temps, després de burlar-se'n, la gent les aprofita. Et preguntava també la relació amb els polítics quan has explicat això, perquè m'agradaria, per acabar, que féssim l'exercici que t'imaginessis que demà o demà passat o d'aquí un mes t'entreguen l'alcaldia de Barcelona o t'entreguen la regidoria d'Urbanisme de Barcelona i et demanaria quines són les 5 primeres mesures, siguin genèriques o siguin coses molt concretes, encara que em diguis doncs, enderrocar l'estàtua de Colom, quines són les 5 primeres coses que faries?
Bé, no m'agradaria, per començar, no m'agradaria gens ser alcalde. Em consta, he treballat per l'alcaldessa i em consta que és una feina molt dura i molt, molt difícil de fer bé, però sí que m'agrada el repte de pensar-hi.
D'imaginar-ho.
A veure, evidentment, una primordial seria per qüestions de salut pública i també per qüestions ambientals, hem de reduir les emissions i bona part de les emissions venen de la mobilitat, o sigui que hem de fer una mobilitat més eficient i més justa, això està claríssim. Però amb això no n'hi ha prou, perquè a vegades pacificar carrers, com s'ha fet amb el carrer Consell de Cent, pot acabar augmentant la contaminació. Per què? Doncs perquè si fas que el carrer Consell de Cent sigui tan desitjable com és ara, tots els preus dels lloguers pugen i molta gent se n'ha d'anar, no pot gaudir d'aquesta millora i se'n van a viure als afores, a llocs on és molt més difícil ser-hi anant, si us veuria el transport públic, depenen més del cotxe i entren cada dia més cotxes a Barcelona. Mm-hmm. Per tant, augmenta la contaminació. S'ha de fer amb molta cura. Llavors, la manera de compensar això és entendre el que et deia, que l'habitatge assequible en posicions cèntriques pot ser una infraestructura, entesa també com una infraestructura de mobilitat, i pots repartir molt millor, no?, aquesta transició cap al nou model, que sigui més justa i menys dolorosa. No? Però, a més, aquesta construcció o rehabilitació d'habitatges perquè siguin assequibles, hi ha tanta demanda, hi ha tanta necessitat de fer-ho, no només perquè hi ha molta gent que necessita habitatge, sinó perquè els habitatges que tenim ara mateix funcionen molt malament, tenen moltes pèrdues energètiques, estan en molt males condicions. És una operació tan gran que cal fer que ens permetria repensar el model econòmic de la ciutat i relocalitzar activitats productives molt més necessàries. Barcelona ja era una ciutat industrial, era la ciutat de la SEAT, no?, de la Societat Espanyola d'Automòbils de Turisme. Podria tornar-ho a ser, en aquest cas, no fabricant cotxes, sinó fabricant cases. Però les cases es podrien fabricar com els cotxes. La construcció és un sector molt obsolet, molt envellit. Construir en formigó, el formigó és el mal, és el responsable del 6% de les emissions globals de CO2. Energèticament és caríssim i s'hauria de construir prefabricant amb determinats materials que són molt més nets. Per què prefabricant?
Doncs com ara? Perdó.
Com els materials, per exemple, un edifici que hem fet amb un col·lectiu de gent a la prop de Ciutat Vella, fet amb contenidors marítims reutilitzats. Es va fer l'estructura de l'edifici en una setmana, tots els interiors ja estaven acabats i tota l'estructura ja estava acabada. Normalment un edifici d'habitatge públic a l'Ajuntament li costa 7 anys fer-lo i aquest es va fer en 7 mesos. Va ser un escàndol quan van aparèixer ja els contenidors. Tothom deia, volen posar els pobres amb llaunes de sardina. Però després, quan es va acabar la façana, que està perfectament aïllada i que té una qualificació energètica la màxima, ja ningú s'ha queixat més, no? Doncs, però també, no només aquesta, la reutilització de contenidors marítims, o per exemple, ara estem treballant al Poble Sec amb un edifici d'habitatge públic per joves que està fet amb mòduls prefabricats de fusta. La fusta, mentre creix, està fixant carboni. I fins que tu no la cremis o no deixis que es podreixi, aquest carboni no s'alliberarà mai més a l'atmosfera. Per tant, si tornem a construir en fusta, tot i que sembli una cosa molt obsoleta, és una cosa que té molt recorregut i molt futur, perquè ara la fusta, en processos de tall numèric digital, pot ser molt eficient a l'hora de construir. És aïllant, té molta resistència estructural, és una forma molt més interessant de construir que el formigó o que les estructures d'acer que caracteritzen el segle XX, no? Llavors, aquests materials, si s'utilitzen en mòduls prefabricats, en tècniques prefabricades, estem millorant molt les condicions de treball del sector de la construcció. Treballar en una obra és molt dur. Cada 6 mesos canvies d'emplaçament, estàs treballant a grans alçades, a la intempèrie, amb fred o amb calor, amb molts pesos, per això no hi ha dones en el sector de la construcció. En canvi, sí que hi ha dones a les fàbriques de Nissan i de Seat. Per què? Perquè estan prefabricant amb sec, amb fred, sense altes temperatures com el formigó, pots prefabricar mòduls amb condicions climàtiques apropiades, sempre en el mateix emplaçament, no? I ens crearia molts llocs de treball de qualitat aquesta gran revolució de l'habitatge assequible, sostenible, prefabricat, no?
Molt bé, doncs gràcies per l'anàlisi i per les propostes. Ho hem de deixar aquí, però un plaer de conversa molt interessant. David Bravo, gràcies per venir a Santa Eulàlia.
Gràcies a vosaltres i felicitats pel podcast.
Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de VilaWeb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic i a les veus, Maria Castanyer.